Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'oposició carrega contra el govern pel caos durant les oposicions a funcionaris de la Generalitat del cap de setmana. Junts per Catalunya reclama la dimissió de la consellera de la Presidència i el PSC parla de desgovern. Laura Vilagrà compareixerà divendres a petició pròpia per donar explicacions al Parlament. La Generalitat ha convocat avui Renfe i Adif per saber com solucionaran la incidència que limita a la meitat la capacitat ferroviària del corredor del Garraf. El Ministeri de Transports matisa que la causa de l'avaria del sistema de senyalització pogués ser un llamp i ara ja parla d'algun agent meteorològic. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos denuncia Mercadona, Bonpreu i Lidl d'actuar coordinadament per fixar el preu de la llet de vaca de marca blanca durant com a mínim 3 anys. Els productors consideren que, arran d'aquesta pràctica, la indústria lletera ha endurit les condicions de negociació i ha abocat moltes granges al tancament. Regants crítics culpen la comunitat del Segarra-Garrigues de falta de previsió per haver permès que s'hagi gastat massa aigua abans d'hora. Davant l'alerta per les restriccions derivades de la sequera, fins al maig, gairebé s'ha fet servir el 60% del total d'aigua de la campanya de regadiu de l'any passat. Brussel·les proposa destinar 500 milions del pressupost europeu a rellençar la producció de munició. Amb la guerra a Ucraïna darrere fons, els governs també podran redirigir fons a la indústria militar. Sobre el terreny, les autoritats de Kherson decreten un toc de queda després d'un atac rus que ha deixat almenys 3 morts i diversos ferits. 8 estudiants i un guarda de seguretat morts en un tiroteig en una escola de Belgrad, a Sèrbia. La policia ha detingut un jove de 14 anys que hauria utilitzat la pistola del seu pare per cometre l'assassinat. Clara Ponsatí porta el govern davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impedir-li l'accés als atestats dels Mossos d'Esquadra de les manifestacions independentistes. L'eurodiputada de Junts per Catalunya denuncia que la Generalitat i la policia catalana han col·laborat en la repressió del moviment. Educació anuncia la instal·lació d'aparells d'aire condicionat a un centenar de centres educatius i el repartiment de 5.000 ventiladors aquest mes. Invertiran 5 milions d'euros per fer front a possibles onades de calor abans de final de curs. Recels dels veïns dels búnquers del Carmel a Barcelona sobre l'eficàcia que podrà tenir el tancament del perímetre del Turó de la Rovira. Ahir al vespre, els visitants es van quedar igualment per l'entorn. Els fa por que això acabi sent un problema els caps de setmana. Als esports.
El Barça de bàsquet certificarà avui la classificació per a la Final Four de l'Eurolliga si guanya la pista dels Alguiris Kaunas en el tercer partit d'una sèrie que domina per 2-0. El Barça de futbol té la Lliga a tocar, serà campió la jornada que ve si guanya Cornellà al Prat. Segons que ha pogut saber Catalunya Informació, per cert, Mateu Alemany marxarà a l'Aston Villa anglès a l'estiu. I el Masters 1000 de Madrid, en partit de quarts de final, avui a jugar un Alcaraz-Khachanov.
I el temps tarda amb sol i alguna nuvolada poc destacable, potser també amb alguns núvols baixos resseguint la costa. El termòmetre entre els 23 i els 28 graus, puntualment s'acostaria als 30 a Ponent. Sense novetats els pròxims dies. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem, doncs, el Catalunya al dia pendents de la reunió que fa aquesta tarda el govern amb Adif i Renfe per saber com es pot gestionar aquesta greu crisi a la R2 Sud, que va per llarg, i en què els pocs autobusos que s'han posat no poden cobrir l'alta demanda de viatgers, sobretot en hora punta. També estan entredit que l'inici del problema fos un llamp que caigués a la catenària de Gavà, com havia insinuat el secretari d'Infraestructures, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, ha fet ja un informe, ha mirat el mapa de les tempestes de dilluns al vespre i no consta que en caigués cap de llamp en aquest indret concret del país. Passarem per Lleida, on s'ha obert una nova polèmica entre alguns regants i la comunitat Segarra-Garrigues. El canal ha gastat fins a finals d'abril o de maig per a regadiu gairebé el 60% de l'aigua que va utilitzar durant tota la campanya passada. Angoixats per la situació de sequera, han gastat més del que calia i culpen la comunitat de regants de no haver fet res per evitar-ho. Anirem a Llinars del Vallès, on finalment, després de la lluita de diversos col·lectius, han aconseguit que el govern faci marxa enrere i consideri que la bassa de Can Tàpies és zona humida i, per tant, s'hagi de protegir. Ja no s'hi podran fer més abocaments. Sabrem com està la primera nit sense turistes als búnquers del Carmel, tot i que uns quants sí que hi han anat, de totes maneres, per seure d'esquena a les tanques que el blinden, per veure allò pondre's al sol i fer els corresponents TikToks o Instagrams que donen la volta al món després. I descobrirem la nova cara del Crist de la Panda a la Catedral de Barcelona. Ja no és negre, s'ha restaurat i resulta que la brutícia acumulada li havia donat un color irreal. Però no només això, també és més antic del que es creia i es veuen detalls ara que abans, doncs, amb aquesta brutícia, passaven per alt. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Vanessa Carrión, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Segon dia feiner de limitació ferroviària a la línia del Garraf, amb usuaris que s'han de buscar literalment la vida.
Avui anem a Menorca i resulta que, esclar, nosaltres volíem agafar el tren perquè ens és molt, molt més pràctic i resulta que cada dos per tres els trens van malament. Llavors, doncs, no l'han pogut agafar i, esclar, estem agafant autobús, metro, el Passeig de Gràcia baixarem, anirem caminant, agafarem l'Eurobús, tot un tinglado.
Avui es repeteixen les escenes d'ahir a la línia R2 Sud, trens plens, llargues esperes a les estacions i desesperació dels usuaris per arribar. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Amb alguna novetat?
Que el govern ha citat Renfe i Adif a una reunió aquesta tarda perquè expliquin com resoldran la incidència que limita a la meitat la capacitat del corredor del Garraf i quines mesures extraordinàries posaran durant el mes que es preveu que duri l'anomalia. Segons fonts coneixedores de la trobada, consultades per Catalunya Informació, en pot sortir un dispositiu d'autobusos extra més consistent que els tres vehicles de reforç que ha posat per avui la Generalitat i que han estat també del tot insuficients. L'àrea metropolitana també força tres línies, l'E80, l'E86 i l'E95, que són les que connecten Castelldefels, Gavà i Viladecans amb Barcelona.
Joan, també sabem que el govern qüestiona la versió donada ahir pel Ministeri com a causa, allò que un llamp va fer caure la catenària sobre el quadre de senyalització de Gavà i el va cremar.
Sí, un informe del Servei Meteorològic de Catalunya, el qual ha tingut accés a aquesta emissora, fa constar textualment que no es van detectar llamps als municipis de Gavà ni dels voltants l'1 de maig. Preguntat sobre això al matí de Catalunya Ràdio, el secretari d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, ha matisat l'origen de la incidència.
Normalment, quan una catenària està en mal estat, doncs es desgasta i sembla un llapis, sembla molt, molt prima. I aquí, en canvi, la secció era completa, cosa que fa pensar que algun agent exterior, i ens fa pensar aquesta hipòtesi de sigui el llamp o sigui algun altre fenomen atmosfèric que podria haver afectat, que podria haver provocat això. En tot cas, està sota investigació. El que és segur és que la catenària va caure...
Doncs no hi va haver llamps en aquella zona. Mentrestant, avui, com va el servei, Joan?
El dispositiu de tres trens per hora i sentit no absorbeix la demanda, no hi ha cap garantia de quan s'arribarà.
Hauríem d'haver sortit fa 45 minuts i aquí estem. I, bueno, sort que el jefe està igual, no hi ha problema per això, però és bàsicament la incomoditat. No sé, serà un infern.
A més, aquest matí s'hi ha afegit una incidència a la infraestructura entre Garraf i Sitges, que s'ha resolt en pocs minuts. L'R2 Sud transporta més de 133.000 persones en un dia feiner.
El Segarra-Garrigues ha gastat fins ara gairebé el 60% de l'aigua que es va fer servir durant tota la campanya de regadiu de l'any passat, que es va allargar fins a finals d'estiu. Això s'explica per l'angoixa provocada per la situació de sequera, que ha portat precisament a gastar més aigua de la que era estrictament necessària el mes d'abril. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Polèmica ja oberta, regants crítics que acusen la comunitat de mala gestió i els gestors del canal, doncs, que ho neguen.
Sí, cal tenir en compte que els regants del Segarra-Garrigues han pagat molts diners, més de 10.000 euros per hectàrea, per poder rebre l'aigua de reg d'un canal modern, unes inversions que en molts casos encara estan pagant. Per això, l'anunci d'aplicar dràstiques restriccions de reg no s'ha rebut gens bé. Ara mateix el sistema només subministra aigua per salvar la vida dels arbres en 7.000 hectàrees. Ahir al vespre a Verdú, una setantena de pagesos van exigir explicacions per una retallada que no s'esperaven i acusen la comunitat de falta de previsió per haver permès que s'hagi gastat massa aigua abans d'hora. Ens ho deia el president dels propietaris de Verdú, Ramon Boleda.
Sí, aquí tots paguem igual. Resulta que uns hi han regat i els altres, per una mala gestió, ens quedarem sense regar.
El president de la col·lectivitat de Verdú i membre de la comunitat, Joan Sambola, d'entrada reconeix aquest fet.
La psicosi de reg de sequera es va apoderar de tothom, perquè tenim de dir que hi havia puestos que es tirava aigua que no feia falta. Doncs guai, que restriccions per tots i a veure què passa. Tenim el que tenim.
Això sí, es defensa argumentant que s'han ajustat a les previsions que tenien de l'organisme de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i que no podien fer restriccions abans d'hora.
O sigui, no creïs l'alarma abans de temps. Clar, aquí el que mani és l'organisme de Conca. No n'hi ha cap més d'història aquí. La comunitat de regants tenia una previsió. Van dir que sí. Després ha sigut que no.
D'altra banda, el Canal d'Aragó i Catalunya ha rebaixat la dotació d'aigua per poder arribar a final de campanya i salvar els farratges i la collita de fruita del Baix Segre. També desaconsellen fer segones collites de blat de moro si no plou aquest maig per estalviar aigua.
Aquesta sequera i les restriccions al regadiu tenen els agricultors de la Plana de Lleida, doncs ja ho hem sentit, amb l'ai al cor. La falta d'aigua ja s'ha evident als sembrats i als fruiters i amenaça molts negocis familiars. Desesperat per aquesta situació, hem anat a visitar un pagès de Castelldans, a les Garrigues, que el que ha fet és començar a mostrar a les xarxes socials el que passa als seus camps. En concret, Roger Segura, tu que has parlat amb ell, vol documentar com els seus ametllers es van pensint a poc a poc.
Així és, bon dia. En Joan Escolar rega les seves 9 hectàrees i mitja d'ametllers del canal Segarra-Garrigues, però des d'aquesta setmana el seu sistema de degoteig rep menys de la meitat de l'aigua que necessitaria per salvar la collita. Mentre veu com les fulles van estrenyent-se i les ametlles es van pensint, la seva preocupació més gran ara és salvar els arbres.
Ens han tancat l'aigua i ningú ens ha dit si ens ajudaran a passar la campanya, si ens donaran algo de la fruita que es farà malbé. Tenim por de que fins i tot se moriran los arbres.
Uns ametllers que tenen 7 anys de vida i que li han suposat una inversió de 10.000 euros per hectàrea. Des que el modern i eficient Segarra-Garrigues també s'ha vist obligat a aplicar restriccions, en Joan ha decidit fer-ne difusió a Instagram. El nom del compte que ha creat ho diu tot, Ametllers Morts de Set.
I obrim aquest canal perquè pugueu veure com acabaran aquests arbres. Jo cada dia intentaré enviar-vos una foto, imatge o vídeo de la mateixa zona perquè pugueu acabar veient fins en quin punt de patiment poden arribar aquests arbres a sofrir.
En Joan Escolà és el responsable de l'empresa familiar Tatu Fruit, que ven pomes vermelles tatuades amb símbols i lletres. També es dedica al cultiu d'oliveres i fruita, però el problema és que també té finques a la zona regable del canal d'Urgell, que també ha tancat l'aixeta. Diu que se senten sols i alerta que la fallida dels pagesos tindrà un efecte dòmino.
És algo que no ens havíem trobat mai. És una vergonya que ningú s'hagi dignat a dir-nos el què. Se'ns han tancat els negocis, perquè això és el nostre negoci, i tot continua igual.
Només a Castelldans sumen 2.000 hectàrees d'arbres regats pel Segarra-Garrigues. A alguns pagesos els va costar molt fer el pas d'adherir-se al regadiu i ara reconeixen no es veuen amb cor de tornar a començar de zero si la sequera arrasa les collites, els arbres i les seves il·lusions.
A vegades les lluites tenen resultats. La bassa de Cantàpies de Llinars del Vallès és una zona humida i, per tant, s'ha de protegir. Acció Climàtica admet que la biodiversitat de l'aqüífer s'ha de preservar i ordena a la propietat aturar els abocaments de sorra que hi estaven fent. La pressió, com deia, de diversos col·lectius ha aconseguit aquest canvi de posició, canvi de criteri. Marta Vallès, Llinars, bon dia.
Hola, bon dia.
En base a què s'ha decidit protegir aquest espai?
Doncs perquè queda acreditat el valor mediambiental de l'aqüífer. Josep Pena, el director de Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Barcelona, en declaracions a Catalunya Informació.
Demanar informes sectorials a l'ACA i també al Servei de Fauna i Flora del Departament, i s'han acreditat que existeixen aquests valors ambientals, sobretot de manera potencial. Aquesta bassa, en el futur, pot acollir valors ambientals que mereixen ser preservats, i per això han fet aquesta resolució, i s'ha comunicat als promotors i als propietaris una aturada immediata de les aportacions de terra a la bassa i a la seva proximitat.
L'administració, per tant, rectifica i admet que calia un canvi de criteri. Martí Pujol és l'alcalde de Llinars.
Conservem la bassa i, a més, fem una restauració nova que tingui un caràcter molt més mediambiental del que hi havia. Tots pensàvem que la restauració aquí té de ser tornar-ho a deixar com estava i ara ens estem donant compte moltes vegades que hi ha coses que surten molt millor si les deixem com estan.
El col·lectiu que es va fer fort a la bassa, impedint l'entrada dels camions, ha aixecat l'acampada, però seguirà treballant per custodiar aquest espai. Edu Nus n'és el portaveu.
Estudis també més científics sobre com està l'aquífer, com estan les terres contaminades, etc. Això ho seguirem fent. S'apretarem, evidentment, perquè el pla de restauració inclogui doncs, una part que sigui accessible per les veïnes i alhora reivindicar que ha sigut un espai guanyat per la mobilització popular i pel moviment popular del Baix Montseny, que no és un espai que l'administració hagi cuidat, sinó que l'hem recuperat nosaltres i, per tant, podrem tenir-hi dret a decidir com s'use i quina zona doncs, segueix sent que puguem entrar nosaltres.
Segons el document a què hem tingut accés, hi ha 85 espècies d'ocells, 60 protegides i 4 amenaçades d'extinció. 11 espècies d'ocells aquàtics, amfibis, rèptils i vegetació i flora que són pròpies de les zones humides. Ara la propietat ha de presentar un nou pla que contempli la preservació de l'espai protegit.
Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a 1:15:02. M'he equivocat un minut, 1:15. Sapiguem quina és la situació, carreteres i autopistes i també el transport públic. Evidentment, tota la polèmica sobre la situació de la R2 Sud. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, ara mateix ja pràcticament sense complicacions, no consten incidències, han retirat un camió avariat que hi havia de fa estona a l'autopista B23 a l'altura de Sant Feliu en direcció Barcelona i ja pràcticament només no queden complicacions i només veiem lentitud a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat i també entre Sant Adrià de Besòs i l'enllaç amb Gran Via en direcció al Nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, a banda de les complicacions a la línia R2 Sud, no consta que hi hagi noves incidències segons els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Ja ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Situació del temps molt poc moguda, tot el contrari, de fet, amb absoluta tranquil·litat, tot i alguns núvols, la tarda ha de ser assolellada i la temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta, màximes en què la forquilla més habitual se situarà entre els 23 i 28 graus. No es descarta algun valor proper als 30 graus. La temperatura els propers dies no ha de variar gaire i l'estat del cel tampoc.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El Departament d'Educació instal·larà aparells d'aire condicionat en 100 centres educatius amb una inversió de 5 milions d'euros. També completarà el repartiment de 5.000 ventiladors abans del mes de juny, dos per aula, per fer front a les possibles onades de calor que hi hagi abans que acabi aquest curs escolar. El Departament se centrarà en els instituts i confia en els ajuntaments per climatitzar les escoles. Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. No es climatitzarà tampoc la totalitat de l'edifici, sinó un dels espais polivalents, com podria ser el menjador o la biblioteca escolar. Aquests 100 centres se sumen als 539 que ja tenen un espai amb aire condicionat. És la primera fase del pla de xoc per adequar els edificis educatius a aquests efectes del canvi climàtic amb què treballa el departament i que també inclou altres mesures com millorar l'aïllament dels edificis o, per exemple, col·locar-hi tendals. El conseller Josep González Cambray ha anunciat aquest matí la mesura al Parlament.
El Departament d'Educació dona resposta a aquesta demanda de centres educatius, donant resposta també a la demanda de molts ajuntaments del país i ho farem amb criteris de sostenibilitat, ho farem acompanyat amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. El Departament d'Educació canviem la política històrica pel que fa a les instal·lacions d'aires acondicionats i per tant començarem a climatitzar alguns espais comuns dels centres educatius per fer front a aquestes onades de calor.
Amb aquestes mesures, el departament espera com a mínim parar el cop i que no repeteixi la situació que es va donar a finals del curs passat, on les temperatures van pujar molt a les aules, provocant les queixes de famílies, sindicats i també de les direccions de centres. D'aquests primers 100 edificis on s'instal·larà l'aire condicionat, 20 són llars d'infants, la meitat de totes, les que són de titularitat de la Generalitat, 11 centres d'educació especial, perquè aquí s'ha prioritzat l'alumnat més vulnerable, i la resta, instituts. L'objectiu del departament és que en 5 anys els 800 centres que són de la seva titularitat tinguin com a mínim aquest espai climatitzat, i confien els ajuntaments per climatitzar les 1.700 escoles públiques que hi ha a la resta del territori, amb el compromís d'ajudar a buscar solucions a aquells ajuntaments amb menys capacitat. De moment, n'hi ha 50, Marta, que ja han dit que també s'hi posaran a climatitzar aquestes escoles. Entre ells, per exemple, hi ha Sitges o l'Hospitalet de Llobregat, que també ha anunciat que abans de final de curs instal·larà 36 aparells d'aire condicionat a tots els menjadors de les escoles públiques d'aquest municipi.
Doncs a veure com acabem amb temperatures a aquest curs escolar. Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
Precintat un edifici del Prat de Llobregat per evitar que es pugui reutilitzar com a plantació de marihuana. En una operació conjunta dels Mossos i la policia local, es dona per desmantellat el bloc, convertit en una factoria de marihuana que funcionava des de feia anys i, a més, a ple rendiment. David Àngela, de moment ja hi ha una dotzena de detinguts.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, però es preveu que les detencions arribin a la vintena. L'operació, que continua oberta, es va produir dimecres de la setmana passada quan més de 200 agents van intervenir en aquest edifici de Sant Cosme que gestionaven dos clans familiars. La policia va trobar 12 plantacions en diversos pisos que tenien un consum elèctric equivalent al de 174 habitatges convencionals. Després de comprovar que l'edifici de l'Agència Catalana de l'Habitatge era irrecuperable per l'ús social, se'n va decretar la inhabitabilitat i el van precintar. Gustavo Molina és el sotscap de la policia local del Prat de Llobregat.
El que es fa és formigonar amb 60 metres cúbics, que són 60 tones de formigó, armat, perquè té les seves estructures de ferro i el tapiat. Es col·loca una mitjana de 20 metres cúbics a cadascú dels vestíbuls, i el que provoquen aquests 20 metres aproximadament és un tap que no permet ni l'accessibilitat per les escales, bloqueja totalment els accessos a la planta baixa, a l'ascensor i qualsevol altre tipus d'accés que es produeixi a l'edifici.
Les autoritats municipals i policials han decidit precintar el bloc pel risc d'incendi derivat de les connexions elèctriques fraudulentes. L'endemà d'aquesta intervenció policial es van abandonar als voltants de la comissaria unes 3.500 plantes de marihuana per evitar, segons fonts policials, noves entrades a altres edificis del voltant.
Gràcies, David. La família de la nena d'11 anys que hauria patit una agressió sexual al Centre Comercial Màgic de Badalona marxa a viure a una altra ciutat per por, Maria Núria Rebelle.
Doncs sí, segons han confirmat fonts municipals, aquesta emissora, el canvi es farà entre aquesta setmana i la vinent amb l'ajut dels serveis socials municipals. La família no està tranquil·la perquè els sospitosos dels fets, tots menors d'edat, estan en llibertat amb càrrecs. La nena està citada el mes que ve a la Fiscalia per explicar la seva versió dels fets, un testimoni que es gravarà i es considerarà una prova preconstituïda. Un germà de la nena va rebre amenaces de mort per part de persones de l'entorn dels presumptes agressors. Aquest també ha estat un element de pes perquè la família decidís canviar de ciutat.
I la policia ha alliberat una jove de 18 anys retinguda per la seva parella i contra la seva voluntat en un pis de l'Hospitalet de Llobregat. Arran d'una denúncia anònima, el 19 d'abril, la policia espanyola va detenir l'home, que va ser traslladat a la comissaria dels Mossos. La víctima, que presentava ferides i cremades a la cara i al coll, ha denunciat maltractaments i abusos sexuals. A més, la seva parella la castigava dormint a terra, lligada de mans i peus. No podia sortir de la seva habitació sense permís ni fer servir el telèfon mòbil. El 21 d'abril, l'acusat va passar a disposició del jutjat de violència contra les dones d'Esplugues de Llobregat, que va decretar presó provisional sense fiança contra aquest home. Més coses, és un quart i mig de dues. A aquesta hora es debat al Parlament de Catalunya el projecte de llei definitiu per crear la comarca del Lluçanès, una reivindicació històrica del territori. Mentre no es constitueixi el Consell Comarcal, el 2027 es crearà com a òrgan transitori, una mancomunitat. La Nati Vella ha parlat amb diferents alcaldes i veïns de la zona. Nati, què diuen?
Mira, Marta, bon dia. Els que han votat a favor de formar part d'aquesta mancomunitat, que són 9 municipis, estan contents que finalment hagi arribat el dia i diuen que sortir al mapa és important. Ramon Casals és alcalde de Perafita.
És una cosa per la que hem lluitat durant molts anys. Hi ha hagut moments que m'ha costat de creure-m'ho.
Però n'hi ha quatre de municipis que s'han desmarcat. Sant Boi, Sant Bartomeu, Merlès i Sant Agustí. Sant Feliu Sasserra diu que mirarà com funciona aquesta mancomunitat i després valorarà. Aquests són els arguments dels municipis que s'hi han desmarcat. Josep Pujol és de Sant Agustí, on la consulta del 2015 va sortir el no.
No podem pas dir que sí si surt que no. Si la mancomunitat és una cosa per passar el temps i res més. No té gaire sentit que es faci masses administracions.
A Marc Socrats, president del Consorci del Lluçanès i alcalde d'Oristà, li ha quedat un regust una mica amarg.
Content a mitges, content per ser la comarca, però una mica descontent per no ser-hi aquí tots, és el que hi ha.
En Anti també has parlat amb pagesos.
Sí, amb l'Abel Paraire de Prats, de Lluçanès, que ho veu així.
Les coses petites poden ser molt positives i els pobles aquests, tard o d'hora, acabaran veient que la gestió directa del territori és molt més positiva que no haver d'anar a picar la porta en llocs més grans. Competir, entre cometes, per uns recursos amb la Plana de Vic, no tenim res a fer. En canvi, entre nosaltres, doncs la gestió pot ser molt més directa.
En aquest sentit s'expressava també Josep Salvans, pastor i membre de la plataforma Lluçanès és comarca.
I és molt diferent el Lluçanès de d'Osona. És més agrari, sempre ens va més bé poder-nos controlar nosaltres mateixos.
Montse Barniol és la delegada del govern a la Catalunya Central.
Poder gestionar els serveis des de la proximitat del territori, tenir una entitat local, que serà un Consell Comarcal futur, que gestionarà els serveis per la gent, per les empreses i pels municipis del Lluçanès de manera subsidiària, de manera molt més pròxima al territori i prenent les decisions des del territori.
El Lluçanès serà la segona comarca més petita del país en nombre d'habitants, uns 6.000.
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos denuncia Mercadona, Bonpreu i Lidl davant la Comissió dels Mercats i la Competència. Considera que aquestes cadenes de distribució han actuat com un càrtel a l'hora de fixar el preu de la llet de vaca de marca blanca. Barcelona, Pilar García.
Hola, bon dia. Doncs la denúncia la van presentar el juny de l'any passat i l'han anat ampliant fins al març d'aquest any. Denuncien que les tres cadenes tenen el mateix preu exacte de la llet de vaca de marca blanca, ara 90 cèntims al cartró, i que això és així des de finals de 2018. Albert Poc és l'advocat del despatx Redi que porta la denúncia.
Efectes jurídics, a nosaltres ens sembla que aquest comportament d'alineació de preus és una conducta que objectivament no respon a una lògica de mercat, és a dir que diferents empreses amb diferents estructures de costos, com són les tres denunciades, és inexplicable que tinguin el mateix preu si no és perquè el preu el fixen en funció els uns dels altres.
Els ramaders denuncien que arran d'aquest pacte en els preus de venda, ells estan obligats a vendre per sota del preu de cost. Marc Xifra és responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos.
Els efectes han sigut devastadors pel nostre sector, que som la baula més feble de tota la cadena, debilitant el nostre poder de negociació a l'hora de poder establir el preu de vendre un litre de llet.
Unió de Pagesos confia que la Comissió de Mercats i la Competència admetrà a tràmit la denúncia i imposarà aquestes tres distribuïdores, Mercadona, Bonpreu i Lidl, la sanció corresponent.
Gràcies, Pilar. Bon dia.
Bon dia.
L'Agroparc Penedès, que impulsa la família propietària de l'empresa Matlleu Origen a Gelida, ja és més a prop de ser una realitat. Ahir al vespre es va votar l'aprovació provisional del projecte de 250 hectàrees i 180 milions d'euros d'inversió, que era l'últim tràmit que s'havia de fer a l'Ajuntament. Ara serà la General realitat qui tingui l'última paraula. Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Es va fer en un ple tens i amb retrets a l'alcaldessa d'Esquerra i al PSC, els dos partits que hi van donar suport.
Sí, exactament. A la plaça hi havia una concentració de les entitats de la plataforma Stop Agropark i dels tractors d'Unió de Pagesos. Alguns van entrar al ple i van escridassar els partits més favorables al projecte, com es pot sentir de fons en el moment en què l'alcaldessa Lluïsa Llop anuncia l'aprovació provisional de la modificació del POUM que dona llum verd al projecte, a l'espera de l'última decisió de la Generalitat.
Quedaria aprovat per 10 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.
Montse, i ahir què va passar exactament al ple?
Ahir Esquerra Republicana i el PSC a l'oposició van votar-hi a favor i, en canvi, els dos socis de govern, Primàries i En Comú Podem, es van abstenir o van dir no. La CUP també s'hi va oposar de manera contundent. L'alcaldessa va dir que s'havien rebaixat aspectes del pla inicial i ho va defensar així.
Entenem que és per Gelida i els gelidenques un projecte que porta elements positius, que genera llocs de treball fet que ens és imprescindible si no volem passar a ser un poble dormitori.
I els membres de la plataforma Stop Agropark ho condemnaven amb aquestes paraules d'Elisabet Reyes.
Estem tristos i enfadats per com s'han fet les coses des de primera hora amb el tema de Stop Agropark aquí a l'Ajuntament de Gelida, que és d'esquenes al poble, a porta tancada, amb plens extraordinaris i de correcuita.
També Unió de Pagesos deia que aquest no és el model de pagesia que es necessita. Josep Marrugat, responsable de la vinya i el vi.
Estan comprant a qui poden, les hectàrees de terra, les voluntats polítiques i tot en benefici del capital.
S'ha fet amb rapidesa perquè l'empresa pugui optar als fons Next Generation. Abans de fer-ho i que sigui una realitat cap allà al 2025, cal que ho aprovi la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat.
I avui el nostre clic del dia per un tuit de l'usuari Mortec-C publicant un vídeo on se sent i es veu una furgoneta carregada amb les canonades d'un sistema de rec d'un pagès d'Alcarràs.
Aquí m'han tallat tots dos tubos.
L'han destrossat per robar-lo. Aquí escolteu el moment de l'esbroncada entre el pagès i l'home que s'enduia, diu, per encàrrec d'un tercer, sense saber que ho estava robant. Un sistema de rec que pot arribar a costar 50.000 euros. En punt, 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els veïns dels búnquers del Carmel a Barcelona alerten que després de tancar, ahir al vespre, els visitants es van quedar a l'entorn del Turó de la Rovira. Els fa por que això acabi sent un problema els caps de setmana, quan hi ha molta més afluència de visitants. La Guàrdia Urbana ha multat ja dues persones per saltar precisament la tanca. Jordi Corbalan, bon dia.
Bon dia, Marta.
Jordi, ahir vas anar fins al Carmel i al vespre. Com va anar aquest primer tancament?
Doncs ahir era un dia tranquil pel que fa a l'afluència de visitants. Res a veure amb els caps de setmana. Molts turistes, sobretot joves, com l'Elisabeta i el Mario, a qui la notícia del tancament els va agafar per sorpresa.
Ah, no, que no lo sabía esto. Que van a ser ahora cuando... Uf, poco de pereza, ¿eh? Porque se cierra, porque no puede ver el atardecer, ¿no? Que lo que es maravilloso de este sitio, ¿no?
Hay que respetar. Es un sitio muy chulo. Hay que respetar todo y si vienes aquí tienes que tomar-te una foto i ja està, fuera.
Cap a un quart de vuit del vespre, una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana van demanar als visitants, uns 200, que marxessin.
És todos los días, sagrado.
Sí, 7 y media, sí.
Perfecto.
7 y media tiene que estar cerrado.
Sí, mi familia visita...
Sí. Tienen que ir bajando, por favor.
El desallotjament del Turó de la Rovira va ser ràpid i tranquil i poc després, de 8:15, un agent de la Guàrdia Urbana tancava l'última reixa d'accés.
Jordi, però aquí no es va acabar tot.
El que va passar després és el que ja havien previst veïns com José Martos i Julio Centeno.
Si se hace un control bueno y se pone vigilancia en cada uno de los accesos que han puesto cuando llegue el momento se cierre, posiblemente algo lo pare.
La sensació que tenim és que tancaran això i es quedaran per tota la muntanya aquesta a fotre la gresca i a beure i a tot i seguirem igual.
I així va ser. Molts dels visitants que hi havia als búnquers i altres que encara hi arribaven per veure la posta de sol es van situar a l'altre costat de la tanca. Fran Bernal, portaveu del Consell de Carrers del Carmel i el Turó de la Rovira, explica que fins i tot un reduït grup ha saltat la tanca.
Cuando ayer mismo por la noche ya teníamos gente dentro de la batería antiaérea y en todos los entornos. Entonces, lo que viene a decir el Ayuntamiento son milagros que no existen, porque el colectivo turístico sigue estando en esta ciudad. O lo tenemos dentro o lo tenemos fuera.
L'Ajuntament vol analitzar el funcionament de la tanca els pròxims dies per decidir si cal reforçar-la. La regidora d'Horta Guinardó, Rosa Alarcón, és conscient que la tanca no acabarà amb els problemes.
Aquest control tan fort durant el darrer mes i mig ara es mantindrà, malgrat el tancament es mantindrà, perquè només amb el tancament no aconseguirem fer el canvi de cultura del visitant.
La veritable prova de foc arribarà al cap de setmana quan puja més gent als búnquers.
L'alcalde de Reus qualifica de fals l'estudi de l'Institut d'Estudis Econòmics que conclou que Reus és la ciutat d'Espanya on es paguen més impostos. Carles Pellicer diu que és un atac directe a la ciutat i demana una rectificació a la COE, la patronal d'empresaris que l'ha avalat. A Tarragona, Ricard Buigas.
Hola, bon dia.
Ricard, com és que no quadren els números?
Doncs segons l'alcalde Carles Pellicer, atenció amb això, directament perquè han mentit deliberadament. Ha criticat la patronal empresarial espanyola, la COE, per haver presentat un estudi tendenciós gens transparent i sense rigor.
L'estudi menteix. No podem tolerar de cap manera que la imatge de la ciutat surti perjudicada com a conseqüència d'un estudi mal fet, d'un estudi que té una actitud totalment tendenciosa i esbiaixada en tot el seu contingut. Aquest estudi ens ataca com a ciutat i, per tant, com a alcalde, no ho puc permetre.
I per si no n'hi havia prou, Pellicer ha dit que Reus té una fiscalitat baixa. La regidoria d'Hisenda ha posat d'exemple que la mitjana anual d'ingressos fiscals per ciutadà és de 1.126 euros, una xifra que està per sota de la mitjana espanyola, que és de 1.140 euros.
I on pensen que és l'error de càlcul?
Bé, la regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero, ha explicat que l'Institut d'Estudis Econòmics, que és una think tank de la COE, o sigui, vindria a ser un comitè d'experts, ha comès un error garrafal.
És un error de principiant. Un error en el sistema de càlcul de la pressió fiscal vinculada a l'IBI. Calcular la pressió fiscal, com és en el cas d'aquest estudi d'opinió, només amb el tipus, és un error garrafal. Un error que ens ataca.
Bé, això sí, Caballero ha reconegut que Reus aplica un coeficient alt per calcular l'IBI. Aquest coeficient és el marge que tenen els ajuntaments per fixar aquest impost. Tot i això, ni de bon tros se situa com una de les ciutats amb la fiscalitat més alta, segons ha explicat Caballero. Bé, per tot plegat, l'alcalde ha demanat una rectificació i, a més, ha convidat el president de la COE a debatre sobre la fiscalitat municipal a Reus.
La sequera extrema, com ja m'ha explicat, doncs des de fa molts dies en aquest programa afecta cada cop més zones de Catalunya, però hi ha un punt que segueix en situació de normalitat i és Banyoles, l'únic municipi del país que no es troba sota la jurisdicció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Girona, Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per què les restriccions no els afecten?
Perquè tota l'aigua de l'Estany és de la seva responsabilitat des de fa segles. És una singularitat poc coneguda. Fins i tot l'ACA no va tenir en compte i va arribar a decretar el nivell d'alerta a Banyoles per la falta de pluges. Això va sorprendre l'Ajuntament. Albert Obert és el batlle d'aigües de la ciutat.
Des del segle XIX, l'aigua és bé comunal de tots els ciutadans de Banyoles i això implica també la seva gestió. El 2014 vam fer el nostre propi pla de sequera i ens va estranyar doncs, que l'ACA ens reclamés un pla de gestió de l'aigua, un pla d'emergència per gestionar la sequera quan nosaltres ja la teníem i, segon, l'ACA en aquest sentit no és competent.
De fet, la mateixa Llei d'Aigües de Catalunya reconeix la independència de Banyoles en la gestió de l'aigua.
Escolta'm, per què gaudeixen d'aquesta singularitat?
Perquè durant l'edat mitjana, els monjos benedictins de Banyoles van construir un sistema de recs per gestionar l'aigua i amb l'expropiació dels béns de l'Església el 1836, les aigües van passar a mans dels banyolins. Tobert explica com mantenen el nivell de l'Estany.
Per exemple, aquest cap de setmana, abans de la pluja, vam gairebé tancar tots els recs, que vam aconseguir que tota l'aigua que entrés la poguéssim guardar. O sigui que sempre juguem amb el nivell de l'Estany.
La gestió dels recs també es fa per evitar que l'Estany es desbordi.
Pateixen la sequera?
Els preocupa, com a tot arreu, però l'Estany es nodreix contínuament dels aqüífers subterranis de l'Alta Garrotxa i mai han hagut d'activar el decret de sequera. Ara la cota està 14 centímetres per sota del seu nivell habitual, però és poc alarmant, segons Tobert.
El que és l'abastament d'aigua de boca no ha estat mai en perill, estem parlant de centímetres. Recordem que cada centímetre són 12 milions de litres, però l'Estany té punts de profunditat de 40 o 80 metres.
Tenint en compte que l'Estany fa 2 quilòmetres de longitud, es calcula que pot emmagatzemar 16 milions de metres cúbics d'aigua.
Són 2:15 de dues. Fa una estona dèiem que s'estava debatent al Parlament el projecte de llei definitiu per crear la comarca del Lluçanès, de fet una reivindicació històrica del territori. Doncs bé, ara aquesta hora ja, l'última hora és que el Parlament l'ha aprovada, aquesta, la creació de la comarca del Lluçanès, amb 80 vots a favor en concret i 49 en contra. Explicada aquesta novetat, a les Terres de l'Ebre volen impulsar ara un projecte de tren tramvia que uniria Roquetes i Alcanar. El col·lectiu Trens Dic defensa que es faci amb una estació intermodal i una xarxa que pugui enllaçar amb busos elèctrics. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, el projecte el promou la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, que ha dissenyat el recorregut d'un tren tramvia amb un recorregut que tindria 41 quilòmetres. El projecte, redactat per l'enginyer i ambientòleg Martí Soriano, preveu unir els principals nuclis de població de l'àrea de Tortosa, el Delta de l'Ebre i la Costa Sud, aprofitant alguns trams de vies construïts i un terreny majoritàriament pla. El portaveu de Trens Dignes, Josep Casadón, explica els detalls.
I faria el trajecte entre Roquetes, Tortosa, l'Aldea, després ja veuríem a veure si va cap a, directament cap a Amposta, o primer passa, se'n va cap a Deltebre, i perquè passant per Deltebre, hasta el pont del Passador i tornar. Perquè travessar el riu és un altre pont i costa molta pasta. Llavors, De l'aldea tiraria ja per avall cap a Amposta, cap a Sant Carlos, i arribar pues, a les cases d'Alcanar i Alcanar.
I una altra de les idees que té aquest projecte seria apostar també per les zones que tenen potencial comunicatiu i també intermodal.
Per altra banda, nosaltres entenem que això potenciaria encara més el nucli de l'aldea, que és, de fet, la ròtula que nosaltres entenem de transport públic d'estes terres. Per què? Pues perquè allí tindria que anar a parar el que són els busos, estos que parlem de capilaritat, tant d'arribar com de sortir, passen tots els trens de llarga distància i de mitja distància.
Ara la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre Priorat reclama a la Generalitat que faci seu aquest projecte, tot destacant la seva viabilitat ambiental i econòmica. Volen que es complementi amb una estació intermodal vora la del tren de l'aldea i una xarxa, com escoltàvem, de busos elèctrics que la complementi.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
L'històric xiringuito de la Cala Bona, a Tossa de Mar, a la Selva, demana una excepció a la Generalitat per poder continuar servint àpats, sobretot el reconegut i clàssic arròs de Cala Bona. I és que, com que són platja natural dins l'espai protegit del massís de Cadiretes, doncs no els permet fer foc, entre d'altres. Ara recullen firmes per poder continuar amb el negoci de fa més de 60 anys. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
És una guingueta coneguda i treballa la tercera generació familiar.
Eva Llopar explica com va començar el seu avi.
El meu avi era pescador. En aquell temps encara no hi havia turisme i va decidir obrir la guingueta de Cala Bona. I oferien el servei de com d'esmorzar per als pescadors quan havia acabat la jornada laboral.
És una guingueta coneguda tant pels veïns com pels turistes i amb una especialitat.
Van començar a fer l'arròs de Cala Bona i és conegut d'arreu de tota la Costa Brava, realment. Molts de turistes, quan venen a Tossa i pregunten per on podies anar a fer un bon arròs, doncs inclús des de l'oficina de turisme els recomanaven doncs, venir a fer un arròs a Cala Bona.
Llopar explica que, tot i rebre la licitació municipal per obrir de maig a setembre, van també rebre una notificació de la Generalitat requerint-los un seguit de normatives que, segons diu, fan inviable el negoci. Per exemple, una d'aquestes normatives és que es prohibeix fer foc. Llopar diu que no els permeten cuinar amb aquest foc, per tant, ells estan tocats.
Els meus avis i la meva mare dormien allà, vivien allà tot l'estiu. I bueno, per la meva mare i bueno, per tots nosaltres, per tota la meva família, està sent una batalla psicològica molt forta, molt forta.
Des del Departament d'Acció Climàtica i Territori ens diuen que la Generalitat ha exposat les mesures concretes per a complir la normativa, però que no hi ha constància de proposta alternativa que s'ajusti ni als requisits ambientals ni de protecció civil.
Catalunya al dia.
Novetats que ens arriben ara mateix des de Lleida. L'Audiència ha condemnat a 24 anys de presó l'home que va deixar greument ferit de bala un camioner a Vilanova de la Barca, al Segrià, el gener del 2020. La pena més alta és per intent d'assassinat, però també van encadenar diversos delictes més, sobretot robatoris. Estela, de fet, va ser un periple delictiu que va durar, no sé si 13 dies o així?
Sí, 13 dies, aproximadament. Va començar a Barcelona, després de robar una furgoneta que tenia les claus posades i es va acabar a les Borges Blanques, on la policia el va detenir. Entremig, va robar més vehicles i també ho va fer en empreses i benzineres. El fet més greu va passar quan va entrar en un camió aparcat a Vilanova de la Barca. Quan el camioner el va sorprendre, li va disparar. La víctima, que va rebre 3 trets, va estar ingressat a l'UCI durant més de 2 setmanes i va tenir estrès posttraumàtic. Al judici, l'acusat va dir que, en el moment dels fets, era consumidor habitual de drogues i que tenia problemes mentals, que no recordava res i que mai havia tingut armes de foc. Totalment, al final, doncs, tot el conjunt de delictes sumen una condemna de 24 anys i 2 mesos de presó.
Gràcies, Estela, bon dia.
Fins ara.
Catalunya al dia.
La imatge del Crist de la Pan de la Catedral de Barcelona canvia de cara. Ja no es veurà negre, com s'ha mantingut des de finals del segle XIX. La restauració ha constatat que la brutícia acumulada, molt acumulada, va transformar la figura original i ara es detecten detalls que fins i tot han passat desapercebuts més de 100 anys. Les feines de restauració també apunten que podria ser molt anterior del que es pensava. Barcelona, Marriera, bon dia.
Bon dia.
I com l'han restaurat?
Amb goma de borrar i aigua destil·lada calenta s'ha pogut treure part de la crosta de sutge i brutícia que veien negrit la imatge més venerada de la catedral de Barcelona, la restauració del Sant Crist de la Pan, o també conegut com a Crist de la Galera, ha permès recuperar la pintura que tenia al segle XIX i ara, a més de ser blanc, també se li veuen les taques de sang. El degà de la catedral, Santiago Bueno, admet que els canvis poden provocar sorpresa entre els mateixos feligresos, però que no tenia sentit, diu, enfosquir encara més la imatge.
En realitat, el que hi havia era brutícia, no era una altra cosa. Aquesta brutícia i aquest sutge, aquest fum, que l'havien anat ennegrint i que fins i tot encara pitjor, doncs feia uns anys, 25, 30 anys, 40, quan veien que faltava un trosset perquè s'havia netejat el torn a la pintada negra. Per tant, hauria estat realment un gran error, un pecat, podríem dir, tornar-la a embrutar.
Mar, escolta'm, aquest cas ens fa pensar una mica en la Moreneta. La pregunta és, s'ha dit alguna cosa d'això a la roda de premsa?
Sí, s'ha preguntat perquè en aquest cas té sentit recuperar la imatge antiga i no s'ha fet amb la Mare de Déu de Montserrat i el conservador de patrimoni i arxiver de la Catedral de Barcelona, Robert Baró, ha estat clar. És un tema, diu, d'antiguitat i de patrimoni material.
I el segle XVIII ja es representa completament fosca. Quan restauren la imatge després de la guerra del francès, que va quedar molt malmesa, ja la repinten de negre. I per això és una iconografia molt consolidada, que porta això, és la Moreneta. No es pot tocar aquesta iconografia, perquè faríem malbé el patrimoni immaterial. En canvi, el Sant Crist de la Pan és això, és un procés molt més recent, que fins i tot iconogràficament, les reproduccions que s'han fet fins ara del Sant Crist, se'l representava negre de cintura en amunt i blanc de cames.
La restauració del Sant Crist també ha posat en dubte els seus orígens i s'apunta ara que podria tractar-se d'una talla de fusta del segle XIII i no del XV, com es creia fins ara. La imatge, que s'ha presentat amb total secretisme, es podrà veure a partir d'aquest vespre a la Catedral de Barcelona.
I ben a prop de Girona, els arqueòlegs han desenterrat 78 esquelets i han delimitat l'antic cementiri medieval i d'època moderna de Sant Julià de Ramis. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és el resultat d'una nova campanya d'excavacions a la muntanya dels Sants Metges.
Exacte, aquí hi ha una antiga església i a l'espai de l'antic cementiri del costat hi han trobat sobretot esquelets d'infants. Alguns acabats de néixer i també de dones, que ara s'estudiaran al laboratori de la Universitat de Girona. Neus Coromines, antropòloga.
Que sabem que passaven, que hi havia una alta mortalitat infantil tant a l'edat mitjana com a l'edat medieval, però no ho teníem evidenciat en el cementiri. I aquesta campanya ens ha ajudat a recuperar molts esquelets d'aquests individus molt més prematurs i també ha augmentat molt l'estadística de dones, és que fins fa 3 o 4 anys ens en faltaven moltes en algun lloc que havien de ser, i és en aquesta part una mica més allunyada de l'església on trobem tots aquests altres enterraments.
Més allunyat de l'església, com diu ella, perquè l'espai sant més pròxim a l'església estava reservat a les persones més influents. Això sí, es constata que va ser un espai molt reaprofitat al llarg dels segles, segons Jordi Vivó, codirector de les excavacions.
Quan hi havia la necessitat d'obrir noves tombes, s'utilitzava ja espai que havia estat anteriorment utilitzat per altres enterraments i dels quals probablement ja ni tan sols en quedava gaire record. Podien obrir algun forat i resulta que trobaven una altra tomba o diverses. I per això és habitual aquí de trobar-ne que estan retallades, que estan reutilitzant l'espai.
Aquest espai dels Sants Metges a Sant Julià de Ramis va ser un cementiri durant 1.000 anys, des del segle VIII fins al segle XX, i s'hi fan excavacions des de 2011. La zona és al cim d'una muntanya que mira cap a la vall on hi ha la ciutat de Girona. Ja estava poblada des de l'època íbera, com han confirmat més troballes de diferents segles, entre d'altres, per exemple, ceràmica medieval o fins i tot una moneda del segle II abans de Crist.
Gràcies, Fèlix. Va, que és hora de començar pensant què dinarem. Demà començarà a Tarragona la 26a edició de Tarracotaula, les jornades dedicades a la cuina de l'antiga Roma. Els restaurants participants mantindran els seus plats de cuina romana durant tot l'any. Arnau Caralt, quins seran els plats estrella d'aquesta edició?
Les ostres, el marisco, el peix blau seran alguns dels ingredients dels plats que oferiran enguany els 10 restaurants que participen a Tarracotaula. També destacaran propostes gastronòmiques en base de gàrum, aquesta salsa feta amb vísceres fermentades del peix que serveix per assaonar el menjar. Tot i això, segons l'assessor gastronòmic del festival, Joaquín Ruiz d'Arbulo, els plats estaran adaptats a la cuina actual.
La cuina romana de Pisa és una cuina impossible de dinar, impossible. L'estómac ens faria trossos si mengem els romans tal com es descriuen que preparaven els aliments, perquè eren una societat distinta. És el mateix que si avui en dia anem a Mèxic i anem a prendre una cosa, un poblet de Mèxic. Venga, esto bien cargado, no? Bueno, morim immediatament perquè no tenim un estómac com tenen els mexicans, que això ho mengen des que són nens cada dia, no?
Terracotaula arrencarà aquest dijous i s'allargarà fins al 21 de maig, però l'organització s'ha proposat que a partir d'aquest any les propostes culinàries es consolidin a les cartes dels restaurants tarragonins. Això ho ha anunciat Moja Quac, president de l'associació i xef del restaurant El Terrat.
Que sigui una oferta durant tot l'any. D'aquesta manera que estàs oferint als restaurants, els estàs oferint introduir tots aquests plats dins de la seva oferta i no implica fer masses canvis, perquè elaborar només un menú per aquests dies no té gaire sentit.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els Jugars tornen avui a Barcelona després de 2 anys amb 5 úniques funcions de Quesalga Aristòfanes. És un homenatge al pare de la comèdia i la sàtira. Tot plegat coincidint amb els 60 anys de la companyia. Marta Viana, bon dia.
Bon dia.
Què podrem veure?
Doncs mira, Ramon Fontseré es posa en la pell d'un catedràtic d'universitats destituït que mentre es troba ingressat en un centre de reeducació s'imagina Aristòfanes com a exemple de llibertat creativa davant una societat amb cada vegada més tabús. Fontseré ens deia que la tria del dramaturg grec no és casual.
Gràcies a les seves comèdies, gràcies a la seva visió d'aquesta societat que ell va posar en escena, doncs nosaltres coneixem exactament com era aquesta societat, no? Una mica amb aquests 60 anys d'història dels Juglars es podria conèixer una mica la història del nostre país, no? Perquè l'Aristòfanes també s'inspirava amb la realitat. No hi ha res més efectiu ni més imaginatiu que la realitat, no?
Tot plegat, Marta, coincideix amb els 60 anys de vida dels Juglars, la companyia privada en actiu més antiga d'Europa, amb una trajectòria artística sòlida i reconeguda i que no té intenció de parar.
Ja tinc una edat, però per mi el teatre és un analgèsic, no? És a dir, quan faig teatre un s'oblida de tot, no? Per fer aquest ritual. I és una cosa molt important, perquè el teatre és joc. Llavors tu pots tenir l'edat de jubilació, però encara jugues com un nen, no?
L'obra es podrà veure des d'avui fins al 7 de maig al Teatre Apolo de Barcelona.
Ja hi ha llista definitiva dels llibres més venuts per Sant Jordi, que situa ara sí Xavier Bosch com el més venut en ficció, amb el seu 32 de març. En la llista provisional del mateix 23 l'encapçalava Gemma Ruiz amb Les nostres mares. El Gremi de Llibreters es defensa de les crítiques i assegura que el seu sistema per elaborar la llista funciona, Montse Camps.
I ho fan a través de l'eina LibriData, que processa les dades reals de 230 llibreries d'arreu de Catalunya i s'incorporen les vendes fetes a les parades al carrer. Es completa amb una prospecció de la resta de llibreries que configuren el mercat. Pel president del Gremi de Llibreters, Eric de l'Arco, és lògic que hi hagi canvis entre la llista del dia 23 i la definitiva d'avui.
S'hauria d'anar més en cures quan es diuen coses com que el Gremi... Error garrafal del Gremi. Diu, no, el Gremi no ha comès un error. El Gremi ha apuntat 2 vegades en 2 moments diferents perquè ho demana el sistema.
La llista, de fet, tampoc coincideix en algunes categories amb la que alguns mitjans van publicar dilluns. Ara el Gremi avalua si mantenir la tradicional publicació de la llista de més venuts.
Això que està passant aquest any ja ha passat, no és una cosa nova. Fa 10 o 15 anys va passar i el Gremi va decidir no treure llista l'any següent. I saps què va passar? Que cada mitjà va trucar a 10 llibreries i va fer la seva llista. Llavors hi havia 10 llistes diferents. L'any que ho plantejarem i potser us ho preguntem, eh? Voleu llista o no voleu llista? ¿Qué quiere el pueblo? Pues Jesús o Barrabás? I direu, Barrabàs, pues Barrabàs.
Crims, pecats capitals de Carles Portes se situa ara com el més venut en no ficció i Un regal de por de Meritxell Martí en infantil i juvenil.
Gràcies, Montse. I el Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, celebra una nova edició del 21 al 30 de juliol amb 32 propostes entre dansa, música, teatre, natura, literatura i audiovisual. Enguany es commemora el 40 aniversari de la Fundació del Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Pere Joan Álvarez, quines són les novetats?
Doncs que s'amplien les dates i el nombre d'espectacles programats, 17 dels quals són gratuïts. També hi ha 6 espais nous. S'inaugura a l'església de Sant Joan d'Isil amb una exposició produïda pel Museu Nacional d'Art de Catalunya de l'artista Oriol Vilapuig. Un dels plats forts del Dansar Neu serà l'actuació de la cantant Queralt Lahoz, que incorpora dansa, flamenca i hip-hop. També hi actuaran Todi Soler, Maria Coma i Magí Serra, entre d'altres. El president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha dit que els objectius del certamen són el patrimoni, la pedagogia i l'ètica.
Un és patrimoni, herències que rebem dels nostres avantpassats i hem de saber transmetre amb garantia cap al futur. Parlem de pedagogia, d'aquesta necessària i imprescindible acció didàctica per fer conèixer, i dèiem, per estimar i fidelitzar, i parlàvem també d'ètica, perquè la nostra vocació és de servei a la comunitat.
La directora del Dansa Àneu, Ruth Martínez, destaca l'entorn de les Valls d'Àneu.
On hi ha un patrimoni, en aquest cas artístic, arquitectònic, natural, material, immaterial, que ens marca, ens convoca, ens crida i ens demana que programem amb cura, defugint la massificació.
Les entrades per als espectacles de pagament ja són a la venda, amb preus que van dels 12 als 25 euros.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i a les 2, temps ara pels esports. El Barça de bàsquet pot certificar avui mateix la seva classificació per la Final Four de l'Eurolliga. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia, ho farà si guanya a Kaunas el tercer partit d'una sèrie que domina per 2-0. Sentim el tècnic del Barça, Xarunas Jasikevičius.
Lo más importante es seguir ahí con la idea como si estuviera 0-0. Y si tú vas ahí pensando 2-0 y puedo hoy quizá no dar máximo, volveremos bastante tristes a Palau, ¿no?, con 2-2.
Jasikevičius sap del potencial dels lituans.
Hemos hablado mucho de lo fuerte que son ellos en casa, ¿no? Los números habla por su mismo. Es un equipo, pues, uno de los mejores equipos en casa, Euroliga, y nos espera seguramente un partido súper difícil.
Corey Higgins es baixa avui per lumbalgia, i el partit es jugarà a les 7 i el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui també jugarà el tercer partit de la sèrie que enfronta l'Olympiacos i el Fenerbahçe, que està empatada a una victòria. A la Lliga CB, el Manresa visitarà avui l'Unicaja en partit avançat de la jornada 32.
I pendents avui, Oriol, també del waterpolo.
Sí, perquè avui s'hi juga el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga masculina entre l'Atlètic Barcelona i el Barcelona. El segon partit es jugarà divendres. Ahir, el play-off de l'altra semifinal, victòria del Sabadell sobre el Terrassa per 12-6. Demà se'n jugarà el segon partit a Terrassa.
El Barça de futbol, per la seva banda, ja té pràcticament la Lliga al sac.
I és que la victòria d'ahir contra l'Osasuna, 1-0, combinada amb la derrota del Madrid a Sant Sebastià, 2-0, deixant l'equip 14 punts per sobre dels blancs, quan ja només en queden 15 en joc. Tant és així que els de Xavi seran campions la jornada vinent a Cornellà al Prat, si hi guanyen. El tècnic admetia que la victòria és un pas ja quasi definitiu cap al títol.
No, todavía no, pero bueno, es un paso de gigante, ¿no? Y de haber empatado hoy era un paso atrás, pues muy importante, ¿no?
El Barça va patir, però per guanyar el partit. L'únic gol el va marcar Jordi Alba al minut 85. Xavi se'n lamentava.
He vist ocasions claríssimes, no? Claríssimes, d'empujar-la i bé, no hem estat encertats. Molt clares, molt clares. Crec que hem merescut guanyar abans. Però sí que la primera part no hem estat tan encertats. A la segona crec que hem estat ja amb més xispa, amb més ganes d'anar pel partit, no?
El Barça, doncs, va fer la seva part de la feina i el Madrid l'altra. Els blancs van acomiadar-se definitivament del títol a Anoeta, on van caure per 2-0 i van acabar amb 10 per l'expulsió de Carvajal. L'entrenador Carlo Ancelotti admetia que la derrota no és el millor pròleg per afrontar la final de Copa de dissabte.
No és la millor forma per preparar este partit, perquè una derrota sempre te baja un poco la dinàmica, les bones sensacions. És evident que en la cabeza de los jugadores hay mucho más la final de sábado, hay mucho más la semifinal. Esto afecta la concentració en los partidos.
També ha jugat ahir el Maria 2, Elx 1, un resultat que perjudica l'Espanyol, que queda a 5 punts dels andalusos i canvia l'Elx a segona matemàticament. Mentrestant, avui es juguen més partits de la jornada, 33 a 7:45, València, Villarreal i a les 10, Atlètic de Madrid, Cádiz i Getafe Celta. Els matalassers, a més, tenen la possibilitat de passar per davant del Madrid i situar-se segons a la classificació. Els caldrà, això sí, guanyar avui, som els 3 punts contra un Cádiz que encara malda per assegurar-se la permanència. L'Espanyol, de la seva banda, jugarà demà al camp del Sevilla sense marge d'error. Avui, per cert, hem sentit Miquel Azparren, el nou coordinador del futbol base blanquiblau.
Al final, desde fuera, siempre miraba de reojo, porque para mí la cantera del Español siempre es especial y en este sentido la colaboración con la federación ha sido total. Desde selecciones teníamos muy claro de todo el potencial que había en el Español, pero esto tiene detrás un gran trabajo. Esto no aparece de la nada, sino que hay unos grandísimos profesionales, que hay un grandísimo talento, por suerte, en Cataluña y en este caso en el Español, y eso es una virtud en la que tenemos que potenciar, sobre todo poniendo al jugador en la diana para su mejora y su rendimiento.
Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Informació, Mateu Alemany, director de futbol del Barça, marxarà a l'Aston Villa anglès a l'estiu.
Un canvi d'aires que es produirà després que el club informés ahir a última hora que Alemany, en un moviment inesperat, es desvincularà del Barça el 30 de juny, un any abans del venciment del seu contracte. En el comunicat s'especifica, però, que Alemany treballarà pel Barça fins al tancament del mercat de fitxatges d'estiu a l'agost, i que serà llavors quan emprendrà un nou projecte professional. I acabarem amb ciclisme, perquè en declaracions a Ràdio Volta, Sergi Güell, president del Massi Tàctic, l'equip català que participa aquests dies a la Volta Femenina, ha explicat que es negocia per poder ser el Tour de França de l'any que ve.
Esperem poder ser l'any que ve, de fet ja hi estem treballant pel 2024 poder-hi ser. Al final fem molta feina que no acaba arribant al destí, però clar, fem molta feina per ser-hi. Tour de França, els 14 equips World Tour, 15 que hi haurà l'any que ve hi seran. Els dos millors continentals també, per normativa UCI. Queden poques places lliures, queden 5 places lliures, 6, 4, depèn del Tour.
No t'ho pots perdre.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap.
A l'estil Barça, quan recordeu, va penjar a Madrid una gran pancarta dient ganes de volver a veros, doncs bé, Joan Dausà, allò amb distància, ha anunciat el seu gran concert de final de gira, Jo mai mai, 10 anys, amb una lona gegant penjada d'un edifici de la Rambla Catalunya-Barcelona. Apunteu, serà el 20 de gener del 2024. Les entrades es posen a la venda dilluns que ve a través del seu web. El concert porta per títol La Gran Bogeria i es farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Si alguna bomba del destí... Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.